l'Infovespre.
Comencem i ho fem amb els titulars. Doncs avui a l'Infovespre començarem entrevistant a Jan Catà, regidor de la CUP, i Sebastián Tejada, regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds, sobre les propostes que han elaborat conjuntament aquestes dues formacions per als pressupostos del 2017. Parlarem d'una possible modificació del pla general que permetria que s'instal·lessin empreses d'innovació tecnològica al sector Sud 4. Això ho treballarà una comissió amb representació de tots els grups municipals. I comentarem que el dia 6 de desembre l'Ajuntament presenta una aplicació mòbil per comunicar incidències a la via pública. Avui és el Dia Mundial de la Sida i en donarem dades en aquest Infovespre que tancarem amb cultura, concretament amb literatura i cinema. Doncs avui volem començar l'Infovespre parlant d'un document que ens ha arribat i és una proposta dels pressupostos de cara a l'any que ve que han fet dos partits que estan a l'oposició a l'Ajuntament de Calella, són la CUP i també Iniciativa per Catalunya Verds. Tenim els seus dos regidors aquí a l'estudi amb nosaltres. Saludem en primer lloc Jan Catà. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
I també tenim el Sebastià Tejada. Sebastià, bona tarda.
Bona tarda, Oriol.
Doncs bé, parlem d'aquest document de propostes de cara als pressupostos del 2017. Començaríem parlant, si us sembla, per als ingressos. Proposeu un increment amb l'IBI. Quines són les propostes concretes en aquesta qüestió dels ingressos?
Bé, cal fer un aclariment previ, no? L'estratègia de l'equip de govern contemplava no fer modificacions dels criteris de les ordenances fiscals. Això vol dir que no tindrem un ple d'ordenances fiscals i que es prorroguen les ordenances fiscals. Per tant, l'oposició no tindrà l'oportunitat de lluitar per fer efectives les seves propostes. En aquest sentit, la nostra proposta, no dic que és testimonial, però vol marcar una manera d'entendre l'estratègia pressupostària i vol dir-li al govern per on creiem que han d'anar les coses. Al final, nosaltres proposem una pujada d'impostos en volum exactament igual que la que proposa l'equip de govern. La diferència radica essencialment en d'on provenen aquests ingressos. L'equip de govern pujarà l'IVA d'una manera igualitària per totes les partides, per tots els immobles. És a dir, exactament igual a una casa luxosa d'una família molt acomodada que a un pis petit d'una família que té problemes per arribar a final de mes. Exactament igual a l'hotel més gran que més factura i que més guanya de Calella que a una instal·lació hotelera més petita. Nosaltres hem marcat una estratègia que consisteix en fer que paguin aquells establiments, aquells immobles que són més valuosos. En concret hem triat ficar l'increment del pagament en el 10% dels immobles més valuosos, no? I d'això se salva la residència, els pisos, les cases. Per aquests immobles no proposem pujar l'IBI, proposem un manteniment.
I a més també proposeu bonificacions, això sí, també en aquest document s'inclourien una sèrie de bonificacions, també segons la renda de la família, també bonificacions en l'IBI si hi ha instal·lacions d'energia solar, etc. No? També?
Una mica la idea de tot plegat és que aquests pressupostos acabin d'alguna manera sent una eina per redistribuir una mica la riquesa també que tenim a la ciutat, una eina també per recaptar d'una manera justa, és a dir, proporcionalment a les rendes que tenim, i òbviament aquesta recaptació es destini al pressupost d'inversions, es destini també d'una manera doncs més equitativa i més no sé, sota el nostre punt de vista molt més justa de com s'ha fet fins ara. La idea general va per aquí, com explicava en Sebastià, el tema de l'IBI. També incloem propostes i conceptes de tarificació progressiva en algunes taxes, en algunes taxes que actualment estan a l'Ajuntament, com podria ser per exemple a l'escola Bressol, doncs instaurar uns sistemes diguem de tarificació doncs que s'ajustin a la renda de les unitats familiars que en són les usuàries. En definitiva és això, crear-ne d'aquests pressupostos una eina per una banda de contenció a l'emergència social que viu la ciutat. Ahir mateix doncs, ens trobàvem amb la gent de Càritas i és realment, estem en una situació dramàtica i els pressupostos ens han de ser útils per això i a la vegada també per redistribuir adequadament la riquesa. Sota aquests dos grans fonaments són els que nosaltres d'alguna manera hem confeccionat sota aquesta filosofia, doncs hem confeccionat una mica la nostra proposta.
Hem parlat d'algunes propostes concretes, seguim detallant-ne algunes d'elles perquè hem vist que també hi ha com un paquet de mesures per fomentar l'activitat econòmica dels autònoms emprenedors, per exemple, reduint l'IAE, per exemple també amb l'IBI, un 50% de reducció en la quota d'inici d'activitat, 20% menys si contracten treballadors de forma indefinida, és a dir, que també contempleu mesures per aquesta banda, per l'ocupació.
Sí, per nosaltres el pressupost és una eina també per canviar el model econòmic de la ciutat. Aquestes mesures no deixen de ser unes mesures petites però significatives. És una manera de dir que l'Ajuntament recolza les noves activitats econòmiques, recolza l'emprenedoria. La novetat hauria de ser que una bona part del pressupost es dedica realment a fomentar el canvi de model econòmic.
També, que abans també ho comentava el Jan, l'emergència social, la despesa social també la teniu força en compte en aquesta proposta de pressupostos, per exemple incrementant en 22.500 euros programes d'immigració i solidaritat, posar 100.000 euros més a serveis socials, 10.000 euros més per Càritas, fins i tot ajudant-vos a trobar un nou lloguer per un nou local, perquè la situació actual doncs sembla que és complicada, no?
Sí, com dèiem, doncs posar més musculatura a tot un seguit també de mancances que hem anat trobant fruit també d'una mica doncs de l'anàlisi que hem anat fent durant el darrer any o el darrer any i mig, i una mica doncs el fruit de tot plegat també d'alguna manera es reflexa en aquests pressupostos.
Propostes també d'amortitzar deute bancari en 100.000 euros més que l'any anterior, dotar amb 180.000 euros una partida per a inversions reals. Explica-nos també aquest parell de qüestions.
Bé, nosaltres creiem que l'Ajuntament s'ha de preparar per un escenari qualitativament diferent del que tenim. Per un costat, sembla que tot apunta que anem cap a una situació de tipus d'interès més alt, i per tant caldria anar preparant-nos per aquesta situació. Per tant, avançar en la liquidació de deute és una actitud correcta. D'altra banda, segurament pel 2018 també canviarà l'escenari a nivell estatal, és a dir, les lleis que restringeixen les inversions municipals sembla que relaxaran d'alguna manera, i per tant anar a un pressupost amb més capacitat de recaptació i més capacitat d'inversió és també una proposta adequada. Hem de rebaixar la deute i hem de procurar crear un escenari on les inversions siguin possibles. En aquest sentit, sí, portem un increment en la partida d'inversions d'uns 180.000 euros. Nosaltres no presentem un pressupost alternatiu. Si nosaltres presentem un pressupost propi, seria qualitativament diferent. El pressupost d'inversions no tindria res a veure amb el que presenta l'equip municipal. Sí que presentem partides que creiem que marquen tendència i que porten el nostre segell, no? La platja per gossos,
sí.
És una reclamació important de les persones que tenen gossos, i que tenim una experiència recent aquí a Sant Pol de Mar molt exitosa, pujar la dotació per les ampes. Bueno, i també hi ha una inversió en la que voldria fixar-nos una mica. Nosaltres proposem per aquest any fer un estudi per fer un pla de millora urbana,
sí,
en l'espai que va des del Passo fins al cementiri. Uh-huh. Allà conflueixen una sèrie d'usos que no conviuen massa bé. Tenim un club nàutic que fa una ocupació del terreny un pèl massa extensiva i que caldria redefinir, el camp de futbol, que s'han de fer els vestidors, la possible platja pels gossos, pas per vianants que coincideix amb pas per bicicletes, accessos a zones d'aparcament. En definitiva, és una zona conflictiva molt malament resolta que caldria encarar. Nosaltres proposem crear una partida per rellançar-lo.
Altres partides que ens han cridat l'atenció i que també podríem comentar en aquesta entrevista, per exemple, a reduir en 20.000 euros les despeses de la fira i eliminar la partida de 35.000 euros per la volta ciclista a Catalunya. Això també són dues propostes que feu.
Sí. Bueno, pel que fa a la volta ciclista, ara mateix doncs, som conscients que ja, diguem, el 2017 ja estan signats els acords, però bueno, tenim l'oportunitat doncs, de donar l'oportunitat a altres pobles i ciutats de que facin això. I s'ha fet uns quants anys a Calella, tenim dubtes, seriosos dubtes del retorn d'aquest esdeveniment i bé, doncs, sota el nostre punt de vista doncs, ja va siguent hora de posar-hi fi.
Respecte a la fira, cal dir que una part del pressupost de la fira va per subvencionar els expositors, no sé, els embotits de Planoles, els artesans que han vingut aquest any, aquests reben una subvenció perquè la instal·lació en la fira els sigui molt, molt barata. Nosaltres creiem que això no té un retorn per a la ciutat evident, que és una despesa innecessària, i només és, en aquest cas és una senyal per dir que el que volem és redefinir la fira, reestudiar la fira i anar cap a una fira que de veritat tingui un retorn per a la ciutat i que acabi sent un revulsiu per aquest canvi de model econòmic que pretenem.
Altres propostes que estan incloses en aquest document serien dues marquesines, per exemple, de bus al Parking Sol, també a la plaça de les Roses, arreglar la plaça Bartomeu Barceló, destinant-hi 50.000 euros i 10.000 euros per solucionar les reiterades inundacions al Museu del Turisme. Això també està inclòs en aquest document que presenteu, oi?
Sí, a veure, entenem que això són possibles propostes assumibles, Només el fet de que es tinguin en compte en uns pressupostos, doncs ja a nosaltres d'alguna manera ja ens serveix, perquè a partir d'aquí representa que això comença a treballar i es comencen a moure una sèrie d'engranatges que ens poden ser molt útils per aquest canvi de model al qual doncs, nosaltres estem convençuts que la ciutat ha de tenir. Sí, les esmarquesines doncs és una manera intel·ligent i eficient i innovadora, atractiva, són punts també de reunió, són punts d'informació. Entenem doncs, que és una solució intel·ligent a aprofitar doncs, un espai públic. Dèiem els 10.000 euros, sí, pel Museu del Turisme. Ostres, malauradament en els últims sembla que en un parell de mesos s'ha inundat un parell de vegades, o menys temps, vull dir, i a veure, és evident que allà hi ha un fallo, diguem, de disseny o estructural, alguna cosa doncs s'ha d'arreglar, perquè si no, si cada dos per tres el flamant Museu del Turisme inaugurat recentment se'ns ha d'anar inundant doncs, a mala peça el taler.
Bé, nosaltres voldríem canviar el Museu del Turisme per alguna altra cosa, fer-lo evolucionar, però ja no ens agradaria que es tanqués per inundació, no? Parlant de turisme, sí que voldria parlar d'una partida que per nosaltres és molt important. Torno a dir, segurament per seixena vegada en aquesta xerrada, allò del canvi de model, de model econòmic. Creiem que és important crear un centre de pensament, un centre de reflexió sobre el model turístic, i aquí ben a prop a la Universitat de Girona tenim un centre que per nosaltres podria ser un soci preferent d'investigació i desenvolupament. Jo crec que amb pocs diners realment podríem fer un conveni que de veritat estigués al servei d'aquesta evolució del sector turístic tan necessària per a la nostra ciutat. Sí.
Moltes propostes que les hem intentat repassar aquesta estona, segur que ens n'hem deixat encara alguna. Per acabar, els volia preguntar quina confiança tenen en que tot això, part d'això, pugui tirar endavant, com rebrà això l'equip de govern, si ja n'han parlat, com ho veuen?
Sí, hem tingut dues reunions, l'última ahir, van lliurar el document. Tenim un parell de setmanes abans que ens presenten els pressupostos definitius, hem donat un marge, em sembla suficient, per encabir si estan d'acord amb aquestes propostes, i bueno, nosaltres som optimistes, estem convençuts de que són lògiques, interessants i profitoses per la ciutadania i que l'equip de govern s'ho mirarà amb carinyo.
Doncs ho sabrem pels vols del dia 19, quan en principi està previst que es portin els pressupostos al ple municipal. Per tant, doncs estarem pendents del pressupost del govern i de com evolucionen també les propostes que avui ens heu vingut a explicar. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí aquesta estona. Jan Catà, regidor de la CUP, Sebastián Tejada, regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds. Moltes gràcies, com deia, per haver vingut a l'Infovespre.
Molt bé, gràcies a tu, Oriol.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
En punt 7:45, seguim amb més qüestions a l'Infovespre. El govern municipal planteja canviar usos residencials per indústria tecnològica i intel·ligent al sector Sud 4. Ho estudiarà un nou i reformulat Consell Assessor Urbanístic i de Planificació Estratègica de Calella, amb participació de tots els grups municipals de l'Ajuntament calellenc.
L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha recordat que mai va estar conforme amb la qualificació residencial de la zona nord-oest de la Riera Cap Aspre. És per això que planteja estudiar les oportunitats de futur que ofereix aquesta part del territori i apunta que una de les possibilitats seria reconvertir-lo en un sector per la implantació d'indústria tecnològica.
Sí que veig una part que pugui ser, jo diria, industrial, en tant quan s'entén per indústria aquella la capacitat, diguem-ne, de generació de riquesa i, per tant, ser capaços d'atreure un tipus d'empreses possiblement més vinculades amb allò que ja no és tan noves, però noves tecnologies o la societat del TIC, que vol dir coneixement i desenvolupament, que estan molt vinculades amb materials que identifiquen, diguem-ne, diferents sectors que tots ells estan identificats com els sectors, diguem-ne, intel·ligents, de quina manera podem aportar una part del territori perquè es puguin instal·lar doncs, empreses que ja responen molt més al model industrial del segle XXI.
L'alcaldessa ha anat més enllà apuntant fins i tot quines empreses d'indústria tecnològica serien les que encaixarien i complementarien millor el model de Calella.
Ho vincula amb l'aposta clara per l'esport. Posa d'exemple empreses que estan desenvolupant teixits per a la pràctica esportiva que repelen la suor o aquells que incorporen tecnologia per controlar les constants vitals de qui les porta.
M'agradaria que pogués tancar el cercle tot això que estem fent a l'entorn del turisme esportiu i del turisme de qualitat en què també doncs, se'ns ubiquessin empreses que són empreses que treballen doncs, tot allò que vol dir inversió, més desenvolupament, més intel·ligència, l'I+D+I de tot aquest tipus de, diguem-ne, d'elements que acompanyen el dia a dia i que tenen, per cert, diguem-ne, un consum elevat i molta quantitat, m'agradaria.
Tot plegat és un plantejament inicial, pràcticament un desig de l'alcaldessa que queda subjecte a les aportacions que facin els membres del nou Consell Sectorial. Es preveu que es constitueixi a principis de l'any vinent per iniciar els treballs.
Més qüestions. L'equip de govern de Calella ha escollit el dimarts dia 6, el proper dimarts dia 6, per fer la presentació pública d'una nova app ciutadana, una aplicació de mòbil. El lloc de la presentació serà la sala de plens de l'Ajuntament. D'aquesta manera, el consistori obrirà les seves portes durant el dia festiu de la Constitució.
La nova aplicació es diu Calella a punt i servirà per comunicar a l'Ajuntament incidències que hi hagi a la via pública, com ara desperfectes, brutícia o incidències en la mobilitat. L'alcaldessa Montserrat Candini ha explicat que han decidit obrir les portes de l'Ajuntament per presentar una eina ciutadana que serà d'utilitat per a tot el conjunt de la població.
Presentem una aplicació que es diu Calella a punt, que és una aplicació que permetrà als ciutadans enviar incidències a l'Ajuntament de Calella a través del mòbil i quan l'usuari trobi un desperfecte a la ciutat, ja sigui per brutícia o algun element en mal estat o incidències en la mobilitat, podrà comunicar-ho immediatament a l'Ajuntament enviant una fotografia i la localització d'on es troba l'element en mal estat. Ens sembla que això és una eina important, és una eina que ja fa temps que ho estem treballant.
D'aquesta manera, l'Ajuntament obrirà les seves portes el proper dimarts, dia festiu, tot i que només seran els càrrecs electes els que estiguin.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Òmnium Cultural Maresme Montnegre amb l'any Ramon Llull. Del llibre dels mil proverbis, avui us oferim...
Fer penitència en lo cors, ab sospirar, i en los ulls, ab plorar, i en la obra, ab obrar.
O sigui, penedeix-te, sospirant, plorant i sobretot amb fets. Òmnium Cultural Maresme Montnegre amb l'any Ramon Llull.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Retornem a l'Infovespre. Un 25% de les persones que estan infectades pel VIH ho desconeixen i aquest és el principal entrebanc per frenar l'avenç de la sida, una malaltia que afecta 34.000 persones a Catalunya. Aquesta és una de les dades que s'han donat a conèixer avui, dia 1 de desembre, Dia Mundial contra la Sida. Aixequem les mans per la prevenció del VIH és l'eslògan de la campanya 2016.
El doctor Josep Maria Llibre, de la Universitat VIH-Sida de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha explicat que avui dia segueix molt vigent l'objectiu 90-90-90 de l'ONU-Sida, arribar a diagnosticar i tractar el 90% de les persones infectades i que vegin reduït en un 90% la càrrega viral, i incideix en que el diagnòstic precoç és bàsic per controlar i frenar l'epidèmia.
Catalunya, realment la gent que està diagnosticada i seguida a qualsevol hospital, el percentatge de control és altíssim, o sigui, ja compliríem aquest 90-90. El que ens falta és gent que pugui tenir la infecció i ho desconegui. Llavors aquí s'han de fer campanyes actives d'anar a buscar aquesta gent allà on són, perquè si esperem que vinguin a l'ambulatori o a l'hospital, normalment arriben tard i això els hi perjudica la seva salut i augmenta el risc que ells puguin transmetre aquesta infecció a altres persones.
Els avenços mèdics en els últims anys ja han permès desenvolupar fàrmacs, els anomenats retrovirals, que redueixen la càrrega del virus i possibles contagis. Són tractaments que també s'han anat perfeccionant per minimitzar-ne els efectes secundaris.
Avui en dia la majoria de tractaments es donen a la gent que s'ha diagnosticat a temps i que no ha patit gaires complicacions. La majoria de gent està amb una pastilla una vegada al dia i molt ben tolerada, o sigui que hem arribat a l'extrem ja de la simplificació. I la investigació el que busca és ja tractaments que es puguin donar més espaiadament, un cop a la setmana, un cop al mes, un cop cada trimestre.
Però els objectius de futur i sobre els quals la comunitat científica i mèdica internacional també hi està treballant són, d'una banda, aconseguir la fórmula per curar la sida i, de l'altra, trobar-ne la vacuna.
Hi ha un cost molt important a través de consorcis a nivell de tot el món per buscar un tractament que aconsegueixi erradicar la malaltia. Això vol dir a la gent que ja està infectada que es puguin treure de sobre aquesta infecció i no necessitar més tractament. I l'altre és desenvolupar una vacuna preventiva que es pugui donar ja a tota la població, com fem amb l'hepatitis B o amb qualsevol altra malaltia infecciosa causada per un virus.
Coincidint amb el dia d'avui, s'ha donat a conèixer l'assaig d'una vacuna eficaç contra el VIH que s'està fent a Sud-àfrica.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Passem a la plana cultural. La Biblioteca de Can Salvador de la Plaça ha acollit fa mitja hora la presentació del llibre Pan de Limón con Semillas de Amapola. Bé, de fet, més de mitja hora ja. Un llibre de Cristina Campos, un llibre editat per Planeta i que ja va per la setena edició.
Cristina Campos hi explica la història de dues germanes, l'Anna i la Maria, que retroben després de 14 anys. Els fets estan ambientats en una petita població de l'interior de Mallorca, l'hivern del 2010. Les vides d'aquestes germanes canvien després d'acceptar l'herència d'una misteriosa dona. En declaracions a Ràdio Calella Televisió, Cristina Campos ha dit que aquesta és una història d'amistat femenina.
He volgut jugar molt amb el que és l'amistat femenina, en contraposició amb l'amistat masculina, no? Les dones, quan tenim amigues, els expliquem la vida i nos desnudamos i fem família, no?, amb les amigues moltes vegades. I això realment és... La història és una història d'amistat femenina, no? Perquè a més d'aquestes dues germanes, en aquest forn de pa que eren, apareixen dues dones més, una de 70 anys i una de 50, llavors tenim les quatre edats de la madurez de la mujer, no? 40, 50... Bueno, i també hi ha una noia, perquè la meva filla que té 15 anys se l'ha llegit, i tota la seva colla hi ha una noia adolescent que també té molta història.
La història es recrea a la població mallorquina de Valldemossa, on estiueix l'autora. Un dels escenaris de la novel·la és un forn de pa, d'aquí el títol.
Es titula Pan de Limón con Semillas de Amapola perquè aquestes dues germanes, quan entren al forn de pa que han heredat, clar, no reconeixen res i només hi ha un foli groc, vell, on està escrit la recepta original del pan de limón con semillas de amapola. Llavors comencen a tirar el fil perquè és una recepta que elles feren amb la seva àvia quan eren petites i comencen a tirar el fil per veure qui és aquesta dona, quina relació, per què la seva àvia feia aquesta recepta.
Ha estat una presentació breu, ha durat una mitja hora i, a més, hi ha inclòs elements audiovisuals, ja que la novel·la ha estat seleccionada durant el Festival de Berlín per dur-la a la gran pantalla. Aquesta és la primera novel·la d'aquesta barcelonina que es dedica al càsting cinematogràfic i a escriure guions per a la televisió.
Hem parlat de literatura, parlem ara de cinema. Com cada dijous, fem una ullada a la cartellera.
Continguts en xarxa.
Baiana arriba a la pantalla gran per desfer d'entusiasme als més petits. És la darrera pel·lícula animada de Disney i es pot veure en català. També s'estrena Animales Nocturnos, la guanyadora del Gran Premi del Jurat del darrer Festival de Venècia, i una producció catalana, El Perdut, una creació d'autor rodada a les muntanyes del Ripollès. Una jove intrèpida que viu en unes illes del Pacífic Sud vol explorar el món i emprèn una aventura a través de l'oceà. És Baiana. L'acompanyen un porc, un gall i un semideu. Baiana trobarà enormes criatures marines i moltes emocions. També arriba a la pantalla gran Animales Nocturnos, un thriller sobre una venjança. Una dona se separa del marit i quan ja viu amb una nova parella rep la primera novel·la del seu ex.
És una història violenta i triste i està dedicada a mi.
¿Le querías?
Le hice algo horrible.
Animales Nocturnos està dirigida per Tom Ford i protagonitzada per Amy Adams i Jake Gyllenhaal. I la tercera novetat es titula El Perdut, una aposta del director francès establert a Catalunya, Christophe Farnarier. El Perdut segueix les passes d'un home que decideix anar-se'n a les muntanyes del Ripollès per no tornar. No té diàlegs. El protagonista és Adrià Miseracs i el director va ser el responsable de fotografia d'Honor de Cavalleria, d'Albert Serra.
Doncs anirem acabant l'informatiu amb la previsió del temps.
Jornada la d'avui mig ennuvolada i per demà fins a migdia el cel estarà poc ennuvolat. A partir de llavors quedarà serè. La temperatura mínima serà semblant, igual que la d'avui, igual també que la màxima. Durant les hores centrals de la jornada predominarà el vent de component oest fluix amb un algun cop moderat.
Doncs fins aquí l'infovespre d'avui, dijous, dia 1 de desembre, Dia Mundial contra la Sida. Per això acabem amb aquesta cançó. És Streets of Philadelphia, de Bruce Springsteen, de la pel·lícula Philadelphia, la primera pel·lícula de la cultura de masses que tractava el tema de la sida. Res més, doncs, més informació a la nostra pàgina web, Facebook i Twitter. Molt bona nit.
I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away in the streets of Philadelphia. Like stone, I heard voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.
and my clothes don't fit me no more. I want 1,000 miles just to slip this ski. Night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Són les 8.